El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pílula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic?
A la muntanya!
No, nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esberlant el joc per tot arreu, eh? Tant que
molt bona nit, oients d'Ona Codinenca, i no esberlarem el joc a ningú, com deia ara l'Uri Geller, sinó que farem una hora d'anar a la muntanya, i com cada dilluns som els del Centre Excursionista, i avui tindrem un programa també ben curiós, perquè ens anirem a penjar-nos per les parets, i ja veureu amb una persona que també serà molt interessant d'escoltar-la, perquè ens explicarà visions d'això, d'estar fent escalada, que és el fet de penjar-se a la paret, eh? No cal que pensem cap altra cosa més rara. I això, i també portem un programa atreçat, perquè la setmana passada era dilluns de Pasqua i per tant havíem estàvem reposant de la Setmana Santa, que va ser passada per aigua, sobretot pels del centre, que van anar al Delta de l'Ebre. Recordeu que fa 15 dies la Irene Casanovas ens va explicar que s'anaven al Delta, que havien d'anar en bicicleta, i al final doncs ni bicicleta ni res, perquè havien d'estar 4 o 5 dies voltant per allà les Terres de l'Ebre, i en 2 dies en van tenir prou. El primer dia un fart de vent que no podien ni caminar, el segon van quedar xops com ànecs de la pluja que va caure, i van decidir, veient les previsions meteorològiques, de suspendre el viatge, anul·lar les comandes de bicicleta i tornar cap a casa, perquè pintava molt malament el tema. Això és una que volíem comentar de la sortida que havia programada de Setmana Santa, i després el que més volíem dir era de la Fira d'Entitats, que va ser una Fira d'Entitats prou curiosa, perquè com a centre vam quedar molt contents. La veritat que amb la Clara Bruguerolas, que és la que va portar tot el tema de la moguda de carpes i ubicació i tot plegat, doncs va ser molt, molt fàcil treballar amb ella, com sempre. I després el moviment de gent que hi va haver, tu, Toni Verdaguer, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Hi va ser, oi, també?
Sí, va estar ple de gent. Molt. Jo trobo que és interessant, perquè la gent els hi agrada tocar a la gent que estem davant de les entitats, i és un dia que doncs és un dia de proximitat, en què la gent poden parlar directament dels temes sobre cada entitat del poble, i és maco saber que en un poble com el nostre n'hi ha tantes i tan diverses i tan interessants. Jo trobo que va estar molt bé.
No, hi vam poder fer contactes precisos i concrets nosaltres com a centre amb els del museu per tancar coses que havíem de tancar pel tema de la marxa infantil que es fa d'aquí 15 dies. També moltes sol·licituds i preguntes a la Ronda Codinenca hi van haver, que la gent estava mirant el plànol que teníem per allà posat i veient els muntatges de fotos i vídeos que passaven per la tele. I després Els Macalu també van rebre bastantes sol·licituds de papers i jo una cosa que volia comentar ara, diguem que parlarà el president de l'entitat, que el que em va agradar, perquè van haver-hi dues senyores grans, que no sé qui són d'aquí al poble, però no em feu dir de quin cant són, que em van preguntar qui era el Ramon Puig, i m'ho van preguntar a mi.
Ah, està bé.
I que volien saber qui era aquest president nou i tan jove i tan... Vull dir que els havien explicat...
Això va ser un liga, llavors, no?
Sí, em van abordar, però no sabien a qui anaven a buscar, van quedar bastant parades també, perquè no comptaven que estiguessin parlant amb el Ramon Puig. No, i em va agradar, no? Perquè és allò que són aquelles persones que segurament fa molts anys que estaven al centre i per tant veus que s'estimen, no? I que diuen, oh, i com, què faràs i quines idees tens? I dic, no, si el centre ja va sol, dic, no cal venir a inventar la sopa d'all. Doncs això de la Fira d'Entitats és el que volíem dir també, que va anar prou bé, molta gent, i pels comerciants que hi havia al voltant amb la Fira de la Primavera, no sé si van fer tan calaix com gent hi havia.
Jo penso que hi havia un bon ambient, eh? Perquè allà al costat teníem dues o tres carpes i totes es veien molt moviment, molt. Tant el Miquel Serra, que venia en jerseis, la seva dona, la Montserrat, després hi havia els de Mapfre, i jo vaig veure que hi havia molta gent, passava molta gent per allà.
Sí, sí.
Llavors hi havia els de Llangonisses, el Riera, que també va tenir molta gent. Jo trobo que sí, jo penso que podrien quedar contents,
No, doncs millor, doncs, saber si d'aquí dos anys es torna a fer, perquè això crec que és bianual, amb les identitats que van editar nova també, i per tant doncs són idees que s'han de potenciar i promocionar, perquè fa poble i dona vida, oi? Que fa una estona parlàvem això de que la gent dona vida. Doncs bé, ara seguirem anant a la muntanya amb el Toni, que ens portarà un tros de la Patagònia, veure que sí. A la Patagònia o més amunt, no, l'Argentina.
Avui farem el nord-oest.
Així no anirem tan avall.
Bueno, més o menys he dividit, amb la Teresa en vam estar parlant aquests dies, ho hem dividit més o menys en tres parts. La regió del nord-oest, que és la part de la frontera entre Xile i Bolívia. Llavors, el proper dia parlarem del nord-est, que és la part de les cascades d'Iguazú, i llavors ja és la frontera entre Paraguai i Brasil, i finalment les faríem al sud, no sé si en un sol dia o en dos faríem la Patagònia i tot el sud d'Argentina i de Xile també.
Sí, que hi ha...
Però avui no, avui farem la regió del nord-oest. Sí, ja és una regió molt típica i molt bonica i molt diferent.
Jo ja m'avançava, no? Ja vull arribar a la Patagònia, encara falta.
Bueno, podíem haver començat per la Patagònia.
No.
Ho hem distribuït d'aquesta manera i em fa la veritat que pot ser interessant.
Va ser una mica el sentit del viatge també, és dir,
el que vam fer primer va ser això, després vam anar al nord-est i després vam fer el sud.
Molt bé. Doncs això, començarem amb el Toni, que el Josep Montbrú i el tenim reposant, sense fer cap excursió, però dimecres segur que en faran, no patiu. I després trucarem per telèfon a la Dolors López, que és una senyora que va començar a escalar a una edat, diguem, bastant avançada, cap als 45 anys, em sembla, oi?
Sí, cap a aquesta edat va començar.
I per tant, doncs, serà una visió de l'escalada, diguem que diferent, i avui en dia, crec que amb 60 i pocs anys encara escala, no?
Fa alguna cosa, molt. Tinc entès que sí, que encara va fent alguna cosa.
Molt bé, i després doncs acabarem amb una mica d'agenda del mes de maig, que se'ns presenta Mogudet, amb la Trail Walker d'aquest dissabte, que passarà per aquí Sant Feliu, en parlarem quan acabem, abans d'acabar el programa, i amb el Pep Acosta, que tindrem el temps d'una codinenca amb el Pep, a veure com se'ns presenta la setmana, no el cap de setmana, perquè ja vindrà dijous el tal com Raja acabar de concretar, i farem això, doncs, anar a la muntanya i començarem tirant cap a Argentina, com aquell qui re.
Doncs vinga. Thank you. Doncs bé, l'altre dia vam tenir una entrevista aquí a la ràdio, una codinenca, sobre el nostre viatge que vam fer a Argentina, Xile i Uruguai. Vam venir la Teresa i jo, i després vam quedar que continuaríem per parts explicant una mica el nostre viatge. Com que va ser un viatge de 5 mesos, hi ha moltes coses a dir, moltes coses a veure, però en principi jo penso que en 3 o 4 sessions ho explicarem tot. Avui pensava començar per la regió del nord-oest argentí, que és la part que es troba entre les fronteres de Xile i Bolívia. Bolívia al nord i Xile al oest. Llavors, ja sabeu que l'altre dia en l'entrevista vam parlar doncs, de Buenos Aires, vam parlar del viatge amb el creuer que vam fer, i avui comencem per aquesta regió, que és una regió que s'extén al llarg de la cordillera dels Andes amb una gran diversitat de paisatges extraordinaris. Hi ha cims nevats tot l'any de més de 6.000 metres, de gairebé 7.000, i a més hi ha una serralada més interior i més àrida, que es deu trobar a prop dels 3-4.000 metres d'alçada, amb alguns turons, alguns d'ells coberts de cactus gegants. És a dir, una regió molt més seca, perquè totes les pluges venen del Pacífic, i quan troben la serralada dels Andes s'encallen les boires i es queden a Xile, i resulta que la part argentina és molt més seca i molt més àrida. És una cosa, un fet extraordinari però comprensible des d'aquest punt de vista. En allà es troben grans congostos, ells en diuen quebrades, la quebrada de les Conxes, la quebrada del Tor, són uns grans congostos que estan treballats al llarg de milers d'anys pels rius que baixen de la cordillera andina. També hi ha deserts d'una terra vermella, roja, hi ha salines immenses a l'altiplà, i també hi ha valls fèrtils en el lloc on baixen els rius de la cordillera, amb una vegetació exuberant. Des de les planes tropicals del Chaco, que es troba a una alçada només de 200 metres sobre el nivell del mar, el terreny va pujant, va remuntant fins a formar la Puna. La Puna és un altiplà, una masseta àrida que es pot trobar entre 3 i 4.000 metres d'alçada, però que és una planúria immensa en aquesta alçada de 3 i 4.000 metres, des de la qual ja s'albiren els cims de la cordillera andina, que aquests sí que tenen entre 6 i gairebé 7.000 metres. Aquí, en aquesta zona de l'altiplà, es veuen molts animals interessants. Els que més, els camèlids. Els camèlids són aquests animals que són els guanacos, o les llames i les vicunyes. Són tres classes de camèlids que n'hi ha a dojo, és a dir, n'hi ha molts, són salvatges, i d'ells s'aprofita des de la carn fins al pèl. El pèl és molt, 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 molt preuat per fer mantes, per fer trajos, per fer abrics, per fer roba d'abric, en definitiva, perquè és un pèl finíssim i d'una gran resistència. Aquesta zona de l'altiplà és el seu hàbitat natural. És una regió autèntica i captivadora, que et permet submergir-te en les arrels de la cultura i el folclore de Llatinoamèrica. Aquesta regió té una cultura i un folclore absolutament diferents d'altres parts de la mateixa Argentina. Aquí es troben petits poblets, petits nuclis indígenes, on encara parlen el quechua, la llengua dels seus ancestres, i sobretot per implorar la Terra Mare, és a dir, per fer actes religiosos, etc. La Terra Mare ells en diuen la Pachamama, i ells es dirigeixen a la Terra Mare perquè protegeixi els seus sembrats i els seus ramats. Aquí, en aquesta zona, encara són lluny de la modernitat i del nivell de vida d'altres regions argentines, sobretot a la part de Buenos Aires, a la part de la costa, que són molt més pròsperes. Aquí es viuen les tradicions indígenes i maneres de viure ancestrals, la música, les danses folklòriques, les seves produccions artesanals, són el gran atractiu d'aquesta regió entranyable.
Thank you.
Doncs bé, la capital d'aquesta regió tan bonica és Salta. Salta és la població més important, també anomenada Salta la Linda, perquè és una població preciosa, de moltes edificacions colonials. Va ser fundada pels espanyols el 1582. Era una petita població, però era important perquè per allà passaven tots els intercanvis comercials amb Bolívia i el Perú. I hi havia la gran via comercial de preandina i que va prosperar molt als segles XVIII i XIX. Són testimoni d'aquest temps passat, com dic, els edificis colonials del centre històric, també les seves vies de comunicació i la seva catedral, que és patrimoni de la humanitat. Des de Salta, com a lloc per estar, es poden fer moltíssimes excursions de forma radial. Nosaltres a Salta vàrem estar 14 dies. Vam estar 14 dies en un alberg i des d'allà anàvem programant excursions de forma radial. Cap al nord, cap a l'est, cap a l'oest i cap al sud. Cap al nord es pot anar a Jujuy i entrar en el congost de Humahuaca. És un congost format per sediments treballats per l'aigua, el vent i els elements volcànics o bé els terratrèmols. Les parets d'aquests congostos són bàsicament d'una argila vermellosa, però també agafa tonalitats verdes, grises, negres, morades, blavoses, segons la influència dels minerals que s'hi barregen. Per exemple, el cobalt, el manganès, el ferro, el coure, el zinc, etc. En el nord també hi ha moltes mines, sobretot mines de coure, de ferro i de zinc, i això fa que barrejat amb els sediments hi hagin unes franges maquíssimes de diferents colors. Hi ha una muntanya, que és el Cerro de los Siete Colores, que potser n'és la seva màxima expressió. És un cerro molt bonic, que té, ja dic, set colors diferents, molt retratat, et surt de totes les postals, de totes les fotografies que fan els turistes, etc. I això es troba a la població de Purmamarca. A més d'aquest Cerro de los Siete Colores i aquest congost de Humahuaca, també vàrem visitar diferents altres congostos, tots ells molt diferents uns dels altres. Un va ser el congost de Toro, el La Quebrada de las Conchas, etc. Vàrem visitar també diversos parcs naturals, un de selva tropical, el de Calilegua, amb una vegetació extraordinària, tropical, gairebé impenetrable, amb moltes lianes, amb molts arbres. Jo pensava que sembla estrany un bosc tan espès, tan fantàstic, i no hi ha ni un sol arbre que existeixi a Europa. És a dir, és una vegetació totalment autòctona, evidentment, però no hi ha ni alzines, ni roures, ni pins, ni absolutament cap arbre ni que s'hi assembli amb els d'aquí. Potser que s'hi assembla més...
És una zona molt humida, potser?
Sí, sí, aquesta sí, és una zona de bosc, sí, sí, de bosc humit. És una zona que és una selva tropical, bàsicament és una selva tropical. Aquí és subtropical perquè està per sota del tròpic, però ja és una selva subtropical. I llavors aquí hi ha uns animals específics de la zona, no? Hi ha des de serps, pumes, hi ha tota mena de mamífers, etc. L'animal més perillós, que ens van dir que era l'animal més perillós d'aquest tipus de selva subtropical, són un tipus d'aranyes que la seva picada pot ser mortal. Val a dir que un dels moments que vam estar allà llegint el diari un dia, hi havia la notícia d'un nen que havia mort per una picada d'una aranya. I això es va repetir al cap d'una setmana amb una altra persona que també va morir, va tenir unes grans febres i finalment va morir també per una picada d'una aranya. Val a dir que és molt difícil que et piquin perquè s'amaguen en els racons, però bueno, és una cosa que s'ha de tenir en compte perquè és molt perillós, més que els pumes i que cap altre animal.
Els pumes no són perillosos.
Perquè no marxen, aquests marxen. No. A la que oloren una persona, un home, se'n van corrent. Llavors vam veure una altra part natural també que era diferent, absolutament diferent, que era el Parc Nacional de los Cardones. Els cardones són cactus. Són aquests cactus canelobra, que en diuen, perquè tenen aquests braços en forma de canelobra, i són uns cactus gegants. I aquest Parc Nacional de Los Cardones té una extensió de 65.000 hectàrees. És a dir, a Argentina tot és gran. Els bistecs, els parcs, les quadres de vaques, d'ovelles, tot és grandiós, tot és immens. I els parcs nacionals també. Aquest té 65.000 hectàrees. En totes aquestes excursions hem estat en petits poblets indígenes, enmig del no-res, amb una gent amable, acollidora, amb els quals hem estat parlant hores i hores de la seva situació, del país, dels polítics, de la seva cultura. Aquesta gent venen artesanies de molta qualitat a preus irrisoris. O sigui, ells poden passar 2 o 3 dies fent una escultura i resulta que te cobren 3 euros o 2 o 3 euros. Aquests pobles eren, un era Sant Antonio de los Cobres, un altre era Tílcara, Uquía, Iruia, etc. Poblets molt petits, tots amb una plaça i una església, algun jardí i cases de planta baixa fetes amb totxos d'aquests fets per ells, grossots, matussers, i amb això, doncs, i també en alguns casos feien servir la fusta dels cactus dels cardones, perquè aquests cactus gegants tenen un cor de fusta i amb aquest cor de fusta fan les vigues, fan les portes, fan les finestres. Això es pot veure a les fotografies que tenim, perquè aquest relat que estic fent ara jo el tenim preparat per veure'l, no per sentir-lo, sinó per veure'l en fotografia al centre excursionista qualsevol dia. És a dir, aquest del nord-oest argentí ja el tenim a punt, ja el tenim preparat. En una altra de les excursions vàrem visitar les Salines Grandes, una extensió immensa també de moltes hectàrees, que tot era un mar de sal, i és un desert de sal immens i molt productiu, perquè allà treuen sal per tot el país, per l'exportació, etc. També vàrem visitar en els llocs importants, o les poblacions importants, tots els museus que vam poder, més que res per enriquir la nostra experiència sobre el terreny. És a dir, el que vèiem sobre el terreny en els museus, doncs ho podíem veure des d'on venien, des dels seus inicis, des de la prehistòria, des del moment de que van assolir la seva llibertat, la colonització primer dels espanyols, després dels portuguesos, després de la seva independència, etc. Tot això s'explica molt bé en qualsevol dels seus museus. Doncs bé, aquesta és la part aquesta del nord-oest, jo avui ho deixaria aquí, i la propera emissió que tingui jo, que no sé si serà dilluns que ve o altra, intentaríem fer el nord-est. El nord-est seria la part de les catarates, de les cascades d'Iguazú, com a objectiu principal, però també algunes parts de parcs també de zona tropical, de selva tropical, molt humida i molt calorosa, i això ho explicarem el pròxim dia. Doncs bé, amigues i amics, fins llavors, adeu-siau. Doncs bé, la frase d'avui, o el verset, o tot el que dic per acabar la meva missió, justament ho he tret, és un verset d'una milonga. La milonga és la germana del tango, i la llegiré tal com és en castellà, no? És un trosset d'una milonga que diu: "Se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme." Això és tot, amigues i amics, fins a una propera emissió.
Ara sí. Teníem problemes tècnics de pujada i de pitos, que deu ser censura. Doncs seguirem anant a la muntanya i ja tenim el telèfon, em sembla, la Dolors López. Dolors, bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Dolors.
Doncs saludar-la, jo sóc el Ramon Puig, que diuen que sóc la veu cantant, però jo tinc molt mala veu per cantar. I la Teresa i el Joan ja tenen l'entrevista a punt, i per tant doncs la Teresa començarà, que té una mica de presentació del currículum que teniu personal.
Molt bé.
Moltes gràcies. Em sembla que no...
No se sent massa bé,
no,
eh?
És que
I ara que em sents?
Sí, ara sí.
És que saps què ha passat? Que el tècnic m'ha fet trampa, m'ha posat un aquí un micròfon que no se sentia res.
Ah.
Ho ha fet per fer-me quedar malament, perquè com que feia dies que no venia, saps?
Ah,
clar. Hola, Dolors, bona nit.
Bona nit.
Bueno, aviam, què hem de dir de la Dolors? Doncs la Dolors hem de dir que tots ens hauríem de fixar una mica en ella per l'experiència de la muntanya, per haver començat a l'edat que va començar, i això vol dir doncs que per fer coses i aprendre coses no es té que tenir una edat ni jove ni gran, no? Es pot fer quan es vulgui, sempre i quan doncs es tinguin ganes de fer aquella cosa, no? La Dolors López és una persona molt coneguda dins de l'àmbit dels excursionistes de Sabadell. Durant 20 anys ha estat la cuidadora del bar de la Unió dels excursionistes de Sabadell. Ha tingut una important tasca tant en l'organització com en la participació en les activitats del Club Aventura Sabadell de la UES. I a més, és la mare del conegut alpinista Francesc Grau i López. Va néixer a Almeria l'any 1946. I de petita es va traslladar a Sabadell amb la seva família. Quan rondava els 45 anys, es va iniciar en el món de l'aventura i l'escalada. Ha fet una colla de parets i vies ferrades a Sant Llorenç, a Montserrat, Mallos de Riclos, a Oliana, Andorra, Gredos, els Pics d'Europa i Alps. Amb alpinisme, entre altres, ha fet el Mont Blanc, el Topcal, el Mont Perdut, la Pica d'Estats, la Neto, etc. També ha fet expedicions i trekking a Xile, a Bolívia, a Egipte, a Marroc, a l'Himàlaia, etc. Un conjunt d'importants activitats fetes i començades a una edat madura i més per una dona, i tot i això amb espai de pocs anys. Perquè si no he calculat malament, Dolors, amb uns 19 anys has fet això i molt més.
Sí, i tant.
Oi? I jo sé que una escalada que vas fer a Montserrat, al Cavall Bernat, és un record molt maco per tu.
Pues sí.
Oi? I m'agradaria, jo ja el sé, però m'agradaria que expliquessis el per què és molt important. Vull dir, és un record molt maco per tu i important.
Doncs mires, el Cavall Bernat, sempre que passes per sota la muntanya o t'apropes, és una agulla que t'atreu molt. I jo sempre deia, aquesta agulla, quina il·lusió que em faria poder-la escalar. I bueno, anàvem fent així. Fins que un dia un company del meu fill, del francès, em va dir, Dolors, quan vulguis, anem. I sí, va arribar el dia, vam fer tres cordades i vam assolir, doncs, el Mont Blanc, el Cavall Bernat.
I tu per qui vas fer la cordada?
Jo vaig fer la cordada amb el Toni Oriol. Llavors el Cesc la va fer, em sembla que amb el Carles Olivella, i un altre, el Pere Font, la van fer amb un altre noi, el Joan Rius. Em sembla que va anar així la cosa. I bueno, vam fer aquella escalada, molt maca, vam estar tot el matí, i quan tots érem a dalt, doncs una satisfacció, no te la pots arribar a imaginar, perquè era tanta la il·lusió que em feia, que llavors el meu fill, quan va agafar el llibre de dalt, que llavors va començar a escriure, i estava tan content
que la seva mare hagués fet a Cavall Bernat amb ell.
No se'n sabia venir. La meva mare, és que amb la meva mare. Vull dir, jo llavors tenia 52 anys, quan vaig fer el Cavall Bernat.
Molt bé.
Em va fer molta il·lusió, molt.
Molt bé. Bueno, ara, mira, hi ha el Joan Font que m'està mirant malament, perquè sí, suposo que deu pensar, és que la Teresa no em deixa enraonar. Doncs saps què? Te'l deixo una mica amb ell ara.
I és que ja l'aniré deixant que faci les entrevistes ell, perquè veig que ho fa molt bé.
Ja plego, Dolors.
Bueno, no pleguis del tot.
No? Oh, calla, que jo em pensava, mira, tants dies de vacances, ja trobaràs un suplent, però no he trobat a ningú.
Bueno.
Doncs molt bé, bona nit, Dolors.
Bona nit, Joan.
Bé, jo volia dir que tot i que ja hem dit que t'inicies als 45 anys en el món de l'aventura i l'escalada, suposo que els teus inicis en l'excursionisme deurien ser una mica anteriors, oi?
Sí, bueno, més aviat eren, doncs, caminar, sí. Mm-hmm. Però vull dir, d'així de coses així d'aventura, d'escalar o grimpar i això no...
Això no havies fet
no
res.
No estava dintre ja. Del meu plantejament.
Sí. I aquestes caminades així, quan vas començar a fer-ho? De caminar, diguéssim, en plan d'excursió només.
Sempre que... Saps què passa? Com que aquí a Sabadell tenim Sant Llorenç aquí a prop.
Clar.
Vull dir que anem a Sant Llorenç, anem a Montserrat, vull uh-huh. dir, lo normal que gairebé fa tothom, no?
Sí. Molt bé. Hem dit que vares néixer a Almeria sí. i que de joveneta et vas traslladar a Sabadell. Quina edat tenies i com va ser que vas arribar aquí a Sabadell, a Catalunya?
Doncs el meu pare va fer el servei militar de Lleida. Mm. I llavors, doncs, esclar, no sé, jo això no ho recordo perquè jo tenia 3 anys.
Ah,
okay. I llavors, doncs, el meu pare va venir cap aquí, un pic va acabar la mili, i al cap de poc, doncs, ja... Va anar a buscar la mare amb els meus 4 germans i jo era la cinquena i llavors quedàvem, érem 6 llavors.
Yeah.
I llavors doncs vam venir cap aquí a Sabadell. Però en comptes d'instal·lar-nos a Sabadell, ens vàrem instal·lar a Terrassa, que teníem una tieta. Vam viure amb la tieta i llavors el pare doncs ja va venir cap aquí a Sabadell, ja vam fer una caseta i ja no ens hem mogut d'aquí.
La teva integració a Catalunya va ser molt gran fins al punt que et vas traduir el teu nom, o sigui, tu vas néixer sent Dolores i ara ets la Dolors.
Jo soc la Dolors i tant.
En català, Dolors.
Faltaria més.
I crec que et sents molt, com fins i tot molt nacionalista i així, no?
Sí, perquè esclar, jo soc nascuda allà, però no conec res, vull dir, jo tota la meva vida he sigut aquí a Sabadell, vull dir que no... Hi vaig anar una vegada, que era molt joveneta, i no he tornat més, que m'agradaria tornar-hi, inclús per conèixer les terres dels meus pares, diguem, perquè jo només vaig néixer, representa que no és la meva.
Ja, clar.
Vull dir que va anar així la cosa.
No, val la pena anar-hi, Andalusia té racons molt macos, jo ho he visitat i val la pena. Sí,
queda pendent que hem d'anar al desert, que jo m'encanten els deserts.
I tant.
I aquest no el conec.
Ja. Com va succeir que t'interessessis i t'integressis en el món de l'aventura i l'escalada?
Doncs no m'ho esperava, la veritat. Quan va començar l'aventura, doncs vam anar amb una excursió amb el Carles Olivella, que duia un grup, i llavors jo també venia, i em sembla que era la Roca Falconera, d'allà de Sau, cap allà Sau, Sabassona, i jo m'ho mirava. I el Carles diu, va, vinga, provo. I jo, no, que jo tinc vertigen. I jo no baixo aquí, vinga, va, provo. Bueno, i al final, doncs, em van cordar, em van posar un budier, i ja hi era. Vaig fer un repelet que hi havia, llavors ens vam enfilar dalt d'aquesta roca, llavors vam tornar a repelar una miqueta, i bueno, ja va ser la primera aventura.
Està bé.
I no em va desagradar gens.
No, ja.
A partir de llavors ja t'entra el cuquet, saps?
El Joan també n'havia fet alguna d'escalada, Dolors, o no?
El Joan no escalava, ell de grimpar, això sí, perquè havia fet molt alta muntanya.
Sí, però d'escalar no.
Però escalar no era el seu. Ell era més aviat caminador.
I ara que ja ho has viscut i que ja hi portes uns anys fent-ho, què és el que més t'atrau de l'escalada?
Bueno, si fas una paret maca que disfrutes, doncs sents molta satisfacció, un pic has acabat, vull dir, m'agrada molt, m'agrada.
Però una mica pot ser potser el sentit aquest del risc, és a dir, que, sí. És a dir, una persona que s'enganxa amb una paret segur que li agrada el risc, això està aclarint, perquè si no, no ho faria.
I fa córrer l'adrenalina, vull dir, t'hi sents molt bé a la paret, encara t'ho passis malament, un pic has acabat, tens una satisfacció.
Però segur que si ho fas no t'ho passes malament, disfrutes.
No, perquè quan hi ets, inclús et dones un cop, et fas una rascada, que et surt sang a vegades, i ni te n'enteres, fins que has acabat que dius, oh, quina pelada que m'he fet, o m'he enganxat un dit. Vull dir, ni te n'enteres en aquell moment.
De tota manera, doncs, per una persona que no havia fet activitats d'aquest tipus, i començar a iniciar-se als 45 anys, déu-n'hi-do, és una mica fora del normal, això, no?
Bueno, jo no l'hi veig. Vull dir...
perquè ho has fet, no?
No,
els que ho veiem som els que t'ho mirem o ho sentim o ens ho...
Dolors, saps per què ho diu això? No, si fossis un home no ho dirien això, no? Ho diu perquè ets una dona,
No,
ho creus?
No, de cap manera.
No me n'hi veia jo, vull dir, no sé com dir-te, potser tens 45 anys, però avui dia no sembla que els tinguis, entén-me? També segons l'esperit de la persona... Vull dir, el caràcter, vull dir, tot també influeix molt. L'ambient, els amics, vull dir, tot plegat, vull dir, t'has de trobar.
I no vas haver de fer una mica, potser, de posar la musculatura a punt, perquè, és clar, amb una escalada,
bueno,
els braços treballen molt.
Bueno, jo també, no és per dir-ho, però he estat molt forta sempre, soc una persona molt forta. Llavors jo també treballava en un súper, i vull dir que si caixes de fruita, que si caixes de patates, que si caixes del que es presentés, vull dir que els braços sempre els he tingut molt forts, això sí que és veritat.
Està bé, i després d'aquestes primeres escaladetes així, la cosa ja va anar cap a més, no?
Sí, ja va anar més.
Cap on te vau anar, llavors?
Bueno, llavors, vull dir... La gràcia de tot això és que he tingut un bon professor, en Carles Olivella, ha sigut el meu profe, hem fet un tàndem tots dos, molt maco, ens hem avingut molt, i he sigut la seva companya d'escalada, amb moltes escalades, hem escalat molt junts, i he après molt d'ell.
No, per descomptat s'aprèn molt, del Carles s'aprèn molt, perquè nosaltres ja el coneixem i vaja,
ell no hagués fet el que he arribat a fer.
És un bon mestre.
La veritat és aquesta. I m'he sentit sempre molt segura, molt.
Anava a preguntar, però potser ja quasi bé que potser ens l'has contestada. Quina és l'ascensió de la que et sents més satisfeta? És potser aquesta del cavall Bernat o n'hi ha hagut
alguna? Bueno, aquesta és la que em feia més il·lusió.
Ja.
Ara, com a difícils, n'hem fet moltes, perquè... hi ha una agulla a Montserrat que se'n diu el dit, que és molt complicadeta, és bastant difícil, però bueno, esclar, jo no he fet de primer, jo sempre gairebé he anat de segon, amb aquestes escalades així tan fortes, diguem. Vull dir, no ho sé, un pic t'hi poses a la paret, sí que hi ha passos que, esclar, són més complicats, i vull dir, has d'anar buscant les pedretes petitones fins que te'n surts, que a vegades et bloqueges i no veus la sortida. I al final has de dir, bueno, a veure, rumia bé, cap a la dreta, cap a l'esquerra o recta, fins que trobes el punt adequat, i un pic l'has trobat, ja està, ja l'has trobat.
Explica això una mica d'anar de primer o de segon. Ja, diguéssim, el que té més experiència és el que comença i l'altre va seguint, o com això?
O sigui, el que fa de primer és el que en sap, és el que tu l'assegures, clar, també depèn ell de tu. Vull dir, ell tindrà l'experiència de trobar les preses i equipar la via, però és clar, tu l'has d'assegurar, ell depèn de tu llavors. Si no l'assegures bé, també li va... O sigui, el perill també hi és.
Ja.
Has d'estar molt al tanto. Llavors, és clar, ell tira amunt, no? Jo l'asseguro. Si fem una tirada, per exemple, a Montserrat les tirades són molt llargues, 10-15 metres. Llavors ell arriba, per exemple, en una reunió, s'assegura allà, i llavors ell m'assegura a mi i jo arribo fins allà on està ell.
I tu vas tirant.
I ho anem fent així, d'aquesta manera. Un arriba, l'altre marxa.
I un un apunt volia fer. Una reunió no és una sala de juntes on puguem asseure'ns i parlar tranquil·lament, oi? Una reunió és on es pot lligar bé la corda.
Una reunió són quatre pedretes, una mica de rapisa, que a vegades no hi ha res.
Que hi puguin caure els dos.
Sí, una pendent que dius, vinga, va, marxa, passa la via, perquè aquí ja no aguantes, perquè els peus et fan molt mal, no?
Doncs és que això de la reunió sembla que sigui aquí a la gran sala, oi? Sí, sí. I no és ben bé el contrari.
Com a molt s'hi deuen reunir dos, que són els que fan la cordada, no?
Sí, si som tres la feina aquí ja, a vegades.
Perquè acordades de tres també es fan o no?
A vegades sí que en fem de tres, sí. Però ja és el màxim, eh? Ja. Vull dir, ha de ser una paret, per exemple, que la repisa o que la reunió estigui una mica més bé... Però sí, sí, encara que no estiguis bé, ja t'hi lligues com sigui, fas la reunió i llavors a l'hora de sortir la feina que tens a treure tot el muntatge que has fet, perquè és clar, t'has d'assegurar molt bé, eh?
Clar. Tu també has practicat l'alpinisme. Va ser també de gran que ho vas començar, això?
L'alpinisme?
Sí.
Bueno, tots aquests cims importants, sí, ja. Han sigut de gran.
Perquè has fet coses ja de com el Mont Blanc, has fet a l'Aneto, encara que l'Aneto més o menys sí. Es fa caminant, el Mont Blanc potser ja deu ser més complicat, no?
Bueno, el Mont Blanc, sí, és més complicat, perquè hi ha la neu, hi has d'anar en gran pont,
sí.
Llavors hi ha més dificultat, és diferent, encara que l'Aneto també no té res... o sigui, fàcil de fer, segons per on te'l fas, no? Vull dir que les muntanyes no n'hi ha cap de fàcil.
Ja.
Vull dir, has d'anar sempre molt en compte. Sí, vull dir, no pots anar de sobrat.
I tant, per descomptat.
Vull dir que has d'estar sempre molt centrat en el que fas,
sí.
Perquè pot ser una tartera, pot creure una pedra, pot creure un bloc. Vull dir que jo recordo quan vam anar a fer els posets, que és tot una cresta... És molt bastant perillós perquè està tot molt podrida la roca i t'agafes per superar-te i tot allò se't mou. Vull dir que has d'anar molt en compte. Has d'anar molt en compte.
També has estat en deserts de diversos llocs del món. A quins llocs has estat? A quins deserts has visitat?
Doncs mira, he estat al desert de Atacama, al desert de Tara, al de Uyuni, al de Wadi Rum, al Marroc, a Marsuga, al desert blanc d'Egipte, per això dic que he d'anar al d'Almeria, que el tenim aquí, aquest no el conec.
Tan a prop que el tens i no hi has anat, Dolors.
Aquest no el conec.
I què hi trobes en el desert?
Oi, el desert és un encant.
És una altra història, oi?
És un encant. Que no et pensis que fer una duna del desert... A vegades és com si fessis un 5.000, eh? Sí. Perquè fas una passa amunt i 4 o 5 avall.
Sí, sí.
Que t'ensorres, tornes a enfilar-te, vinga, una mica més. I és molt pesat, eh? Però té un encant que t'atreu. T'atreu. I...
L'ambient aquell que s'hi respira, aquella soledat...
I... Sí, és una meravella.
I tant.
És que tot és una meravella.
Sí.
No sabries què triar.
Una altra de les activitats que has portat a terme és el trekking. A la zona del Ladakh, allà a l'Himàlaia.
Ladakh, sí.
Què ens pots explicar d'aquest trekking? Va ser que hi vas anar aquí?
Aquest trekking, doncs, vaig anar amb el meu fill, el Francesc, perquè ells anaven a fer el Nun.
Em sembla que són dos cims, un molt a prop de l'altre, no?
Doncs llavors ells anaven a fer aquest cim i llavors ens vam ajuntar uns quants trekkers que... els vam acompanyar fins al camp base. Però abans vàrem fer pel petit Tíbet, que és el Ladakh, que hi ha molts monestirs budistes, que representa que els xinesos aquí no els van fer malbé quan van assaltar el Tíbet. Aquesta banda va quedar íntegra i és una meravella, perquè vull dir, hi ha un lloc que se'n diu el petit Potala, que és com ara el Tíbet de veritat, diguem, i és, vull dir, té un encant perquè cada monestir que visites veus els budes, els monjos, vull dir que és una sensació de pau i tranquil·litat que t'omple molt.
Quants dies veu estar fent trekking aquí?
Primer vam fer la ruta aquesta dels monestirs, vam estar 8 dies visitant allà aquests temples, I llavors vam començar el trekking.
Ja.
Que van ser 8 dies més.
Ja.
Anàvem amb unes... portàvem mula. I el primer dia fèiem una etapa. En allà llavors muntaven les tendes i acampàvem. L'any demà tornàvem a fer una altra part. Fins que vam arribar al camp base de Locun.
Ja.
En allà vàrem estar amb ells dues nits, em sembla, i nosaltres els trekkers vam tornar.
Ja.
Una altra vegada cap a la Índia.
Ja veu retrocedir i ells van continuar.
Ells es van quedar, em sembla que es van quedar un mes més, i nosaltres, doncs, llavors vam fer una mica de turisme, al tornar, vam anar cap al Taj Mahal, cap a, bueno, vam fer una mica de ruta cap a Agra, i vam fer una mica de ruta per allà turística.
Molt bé. Escolta, ens queden dos minutets. Volia que ens parleixis una mica també del camí del Choro. Que em sembla que vas estar per allà també amb una,
cap a
una
Bolívia,
sortida.
Sí.
Això és, cap a quina zona està?
Doncs això està cap a la part xilena, i és una selva allò immensa. I allò, allà no vam trobar ningú. Vam estar tres dies, quatre dies caminant.
Sí.
I fèiem unes etapes d'un dia. Vull dir, però esclar, aquí és una zona que hi ha molta humitat, vull dir, i ens varen dir, ui, jo aquí si surt el sol, perquè esclar, tot és selva, només hi ha un caminet que hi ha les pedres, a vegades no hi ha res. Diu, hi ha moltes serps que surten i es posen a prendre el sol en aquestes pedres calentes. Diu, vigileu perquè es fiquen per les cames amunt. I bueno, jo llavors quan vaig veure que estava núvol tots els dies, vaig tenir una gran alegria, perquè vaig pensar, no en trobarem cap de serp. No, per una experiència molt maca.
I tinc entès que vau tenir uns guies que us van orientar molt bé, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. Va ser un trekking fabulós.
Ah,
jo el tornaria a fer, vull dir que no em faria res tornar-hi. Que passa que és molt lluny.
Ja, clar. Molt bé, doncs Dolors, t'agraïm les teves explicacions i els que s'hagis atès per telèfon. Llàstima que no hagis pogut venir perquè ens hagués agradat veure't. Ja vas estar aquí quan va venir el teu fill amb una entrevista també, o sigui que et coneixem, però ens sap greu doncs, que no hagis pogut venir.
Bueno, un altre dia serà.
Un altre dia, sí.
Un altre dia,
sí, perquè han quedat coses per preguntar-te, o sigui que la llista que tenia jo aquí, doncs, vull dir, no, vaja, no me l'he acabada.
Bueno, doncs queda pendent quan vulgueu.
La propera. Doncs moltes gràcies i bona nit.
A vosaltres.
Adéu, Dolors, bona nit.
Hi ha força de molt de caure i de tornar-te a aixecar. Veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de m'entregar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Molt bé, doncs seguirem anant a la muntanya que amb aquesta, amb la Dolors, oi?
Dolors, sí.
Una persona tan calmada i tan tot fantàstic, oi? M'agrada aquest tarannà. Doncs seguirem anant a la muntanya i ja tornem a tenir per telèfon, que se me llengua la traba, amb una persona que passarà aquest dissabte tard de vespre, suposo, no sé com ho tindran programat, amb la Tri Walker, que en volíem parlar ara i l'hem pogut lligar a última hora, tot i que repeteix entrevista, oi Jordi?
Hola,
Jordi, bona nit.
Sí.
Fa una estoneta i ja t'han trucat els companys del Tu Jugues, oi?
Ah, exacte.
Bueno, sí, però com que són, diguem que són diferents tarannàs els públics que ens escolten, no, suposo que no vindrà d'aquí i també has accedit que t'agraïm que truquéssim una mica més tard. Rere, per preguntar-te una mica com teniu això d'aquest cap de setmana que ve, ho teniu tot a punt o què?
Bé, dir que ho estem vivint ja amb neguit.
Sí?
Ja fa 5 mesos que ho estem vivint, ja coneixíem de l'existència del Tri Walker al setembre ja. I res, ara que s'acosta, doncs ja hi ha unes ganes ja de que arribi el dia i...
Ell nus a l'estómac,
ja està caminant.
Molt bé, i esteu ben entrenats per això? Ho heu fet etapes en diversos dies i com ho heu practicat això?
Hem anat entrenant dins del mateix circuit. Ens coneixem als 100 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
I hem fet... mai hem passat dels 50 quilòmetres.
Ja. Yeah.
Perquè pensem que ens podria perjudicar entrenar-nos fent més de 50 quilòmetres. Llavors, com a màxim, hem fet 50 quilòmetres i després etapes de 35, més o menys això.
Bé, bé, no, jo això t'ho deia perquè per aquí Sant Feliu fa molt temps que es veu moviment de persones que estan fent el tram aquest que passa per aquí al poble. Veus gent amb GPS i motxilles que van mirant les senyals del GR i és curiós el moviment que porta.
Realment ens ha estat molt important poder entrenar dins del mateix terreny.
Clar.
amb les dades que ens passava l'Intermon Oxfam de GPS, perquè hi ha hagut petits errors que fins i tot el nostre equip ha informat a Intermon Oxfam per comunicar que les dades no eren certes i ho han canviat, i hem de dir que cada vegada que hem provat un camp nou ja hem tingut petites pèrdues. Que si et passa el dia de la Tri Walker,
et desmunta,
plega perquè ja són 102 quilòmetres i si et perds doncs no hi tens res a fer.
Clar.
Vull dir, és molt dur.
Sí, complicat. I el que no hi hem parlat cap dia, sé que heu parlat abans amb el Toni i companyia, però els seus companys d'on són?
El meu equip és una mica peculiar perquè som de diferents punts de Catalunya.
Ah, bé.
Jo aquest any estic vivint a S'Agaró.
Déu-n'hi-do.
El segon component de Sant Feliu és el Lluís Paré, que aquest any estava a París.
Ah.
El tercer component és d'Abrera, a prop de Montserrat, i el quart component és de Parets del Vallès.
Molt bé.
Llavors ens ha estat com molt 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 difícil coincidir, i en realitat els quatre junts encara no hem coincidit cap dia.
Ostres.
Com a màxim hem sigut tres, perquè el fet de ser de tants llocs diferents ens ha sigut molt difícil.
Clar.
Però bé, els quatre amb moltes ganes.
Molt bé. I els que fan d'assistència, el d'avituallament?
Sí, els d'avituallament doncs són el pare i la parella d'un del component.
Ah, val. Ullas, estan dins d'aquestes quatre poblacions, doncs no són de fora.
Ah, exacte.
Molt bé. I el sobre quina hora conteu que passareu per aquí Sant Feliu, la meitat del recorregut? Aneu molt fort o no?
Sortim de Palautordera a les 9 del matí. I com que aquest tram ja ens el coneixem, calculem que arribarem cap a les 8 i mitja.
Bé, sí,
que trigarem unes 11 hores i mitja. Pot variar, pot ser que ho fem amb 11, pot ser que ho fem amb 12, dependrà bastant del moment, d'aquell moment. Una de les coses que hem après entrenant-nos dins el Tri Walker és que cada dia és diferent. I cada vegada que ens hem entrenat, físicament i psicològicament, emocionalment, ens hem trobat diferent. I això és molt important, perquè llançar-se a dir que el dissabte farem els 100 quilòmetres és molt agosarat. És millor ficar-nos objectius curts, que és pas a pas, és arribar al primer control. Quan haguem arribat al primer control, al segon control, i parlar entre nosaltres, comunicar-nos, a veure com ens sentim, i treballar bastant en forma d'equip. I en realitat l'experiència ens ha dit que anirem al ritme del que considerem que està en menys forma.
Clar.
I intentarem no passar pràcticament mai de les 140 pulsacions. Perquè ens hem donat compte que a la que passàvem de 140 pulsacions gastàvem molt sucre. O sigui, gastàvem una barbaritat de sucre, i arribar a un punt en què havíem de parar durant molta estona, beure molt, menjar moltes barretes,
per recuperar-se
bé. I això ens perjudicava a la llarga. Uh-huh. Amb una caminada curta no passa res, però sent llarga, a la que et passes una mica, ho acabes pagant.
Sí, sí, això també ho tenen molt ben estudiat els que corren maratons.
Ah, exacte.
Oi que sí?
Sí, sí, sí.
El quilòmetre, el mur, oi? En diuen el mur, hi ha un punt que hi ha un mur, i si passes aquell mur, doncs ja estàs al final, però de despassar-lo costa molt.
Llavors, durant aquesta setmana tenim bastant en compte l'alimentació també, ingerir forces hidrats de carboni i aliments amb aigua, que portin molta aigua, fruita...
Clar, ben hidratats.
Exacte. I com a extra, ingerir força mel.
Ah.
Perquè la mel... té un tipus de sucre que se'n diu fructosa,
que queda en reserva,
que s'emmagatzema de forma que allibera aquest sucre molt a poc, i això vol dir que quan estiguem molt cansats al quilòmetre 60, per exemple, aquest sucre encara s'anirà alliberant, aquest sucre de la mel.
Molt bé.
I doncs el nostre petit secret com per aguantar una mica més.
Molt bé.
I fer-ho més suportable.
D'acord, doncs gràcies per atendre'ns. T'esperem dissabte allà en el pavelló, que estarem amb la carpa donant un cop de mà a la gent d'Intermont. I el que calgui, ja ho saps.
Val? Fantàstic.
Ara acabarem el programa, que tenim el Pep Acosta, que ens porta el temps. A veure si pot dir si us mullareu o esperem que faci bon temps.
Per el que he vist, massa calor.
Sí? Malament, massa. També.
Sí.
Jordi, doncs ens veiem dissabte.
Moltes gràcies.
Gràcies i bona nit. Passo bé.
Adéu.
Doncs Pep, tirem, que la música la farem sonar al final. Hola, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, com esteu?
Molt bé.
Ha anat bé les vacances?
Sí.
I tant.
Sí, sí, prou. Mullades.
Ja li vaig dir que ara que es mullaria. Sí, li vaig dir, eh?
Se'm van recordar, del que vas pronosticar.
Molt bé, doncs. Dies no gaire assolellats els que estem tenint últimament, i fresquets. Jo ara he pujat a peu i he anat amb jaqueta, eh? Fa fresqueta. Sembla ser que aquest ambient per això canviarà aviat. I de cara als pocs dies tindrem més sol i temperatura més alta. Però anem a pams. Demà al matí farà fresca. Ens llevarem 7 o 8 graus només. El matí està assolellat, però de seguida apareixeran nuvolades. I és que de cara a la tarda poden caure alguns ruixats. Seran de caràcter tempestuós i dèbil. Només uns 5 o 10 litres com a molt. I la temperatura màxima serà de 17 o 8 graus. Dimecres ja no plourà. La temperatura mínima continua igual, uns 8 o 9 graus. Durant tot el dia farà sol, i només creixeran 4 nuvolades, però aquest cop ja seran inofensives. I la màxima pujarà, i arribarem als 21 o 22 graus. Dijous, ja notarem un increment de temperatures mínimes. Ens llevarem amb uns 12 o 13 graus. Serà un dia calcat el dimecres. Al matí sol, al vespre, més aviat a la tarda, 4 nuvolades, però sense precipitació. I atenció a temperatura, ja arribarem gairebé als 25 graus.
Déu-n'hi-do.
O sigui, que ja començarà la cosa a animar-se. Divendres, avanço ja per divendres, que el dia serà igual a dijous, però atenció, a la tarda poden caure 4 gotes. I, pel que he vist jo ara, el cap de setmana, el Jordi Dobre no sé què ha vist, però jo he vist que pot haver alguna precipitació. O sigui, que igual les mullin una mica.
Va, esperem que no arribin al Vallès.
I una última cosa, un missatge pels de la Fira de Llotja, que em van dir que els hi digués el temps. La del dilluns que ve ja els hi començaré a dir el temps, que farà el dia 15.
Bé, aquesta també ens interessa, que tenim a marxa infantil el mateix dia.
Doncs la setmana que ve ja faré un petit d'abans.
Serà un gran dia, el dia 15, que Sant Feliu.
Ara que estic fi, pues, aprofitarem a marxa. Sí, bona nit a tothom.
Passi-ho bé.
Bona nit.
Bona nit. L'art de fer renéixer univers al seu voltant, revifant idees i tot el temps per endavant.